I ara el Marc Giró amb el Vostè Primer. Bon dia, Marc.
Molt bon dia.
Hola.
Hola. Amb el Vostè Primer, però abans una mica d'informació amb la Núria Travessa. La Núria, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bé.
Núria.
Escolta, hola. Xavi Rocabora, que t'havies assegut, eh?
Hola, fantàstic. Bon dia.
Doncs, Núria, som tots teus.
Doncs, mira, estem pendents, com cada dimarts, de dues rodes de premsa que coincideixen a l'hora. Una és la del Consell de Ministres, i aquí Yolanda Díaz està explicant els detalls del nou subsidi d'atur. Finalment, ha convençut Nadia Calviño, després de les discrepàncies que havien airejat les últimes setmanes. El subsidi puja dels 480 als 570 euros i es cobrarà durant mig any, però anirà baixant a mesura que passin els mesos. El subsidi s'havia d'aprovar perquè l'Estat cobri els 10.000 milions d'euros dels fons europeus. També estem seguint la visita del grup d'eurodiputats que han vingut a analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles. Avui visiten dos centres del Prat de Llobregat. Un és una escola d'educació especial, l'altre és un institut que ja aplica la sentència del 25% en una de les aules. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, acaba de criticar l'elecció d'aquests dos centres, igual que ha fet abans l'USTEC també, la portaveu del sindicat, ha parlat al Monarraco. També estem pendents d'Islàndia i de l'esperada erupció del volcà Grindavík. Després de setmanes de terratrèmols, que ja han permès evacuar la població més propera aquesta nit, ha començat a escopir lava, surten entre 100 i 200 metres cúbics per segon. I l'Hospital Clínic creu que ha trobat la manera de desxifrar el plor dels nadons, és a dir, de diferenciar si ploren perquè tenen gana, son, gasos, perquè no es troben bé. La clau és un algoritme que han desenvolupat amb una empresa emergent i que en 10 segons permet aclarir això. Per què plora un nadó? Ho explicarem a partir de les dues.
Sí. I als esports sentirem l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, que aquesta hora comença la roda de premsa prèvia al Barça-Almeria demà. Serà l'últim partit de l'any pels Blaugrana, que venen de 3 partits seguits sense victòria i que encara no podran comptar amb Marcos Alonso, amb lumbàlgia, tampoc no hi serà
lumbàlgia, tan jove.
Frenkie de Jong per sanció. La 18a jornada de primera divisió comença avui a les 7 de la tarda amb el Rayo València i a 2:15 també es juguen l'Atlètic de Madrid-Getafe i el Granada-Sevilla. Amb el Sevilla, per cert, s'estrena com a entrenador Quique Sánchez Flores. La jornada comença amb el Girona líder en solitari gràcies a la victòria d'ahir contra l'Alavés per 3-0. I avui també comença la jornada de segona divisió, amb entre d'altres el partit de l'Espanyol, que rebrà el Burgos a 9:45 de la nit i en directe a RAC+1. I en bàsquet, el Barça visita el CUE de l'Eurolliga. L'Alba de Berlín serà a 8:00 i també el podreu seguir en directe a RAC+1.
Doncs escolta, que genial. I el temps, què, Núria?
Sol a bona part del país i ambient semblant al d'ahir, temperatures de 12-16 graus. El Pla de Lleida, per això el fred serà més intens perquè quedaran restes de boira. Demà es desfaran les boires, bufaran el vent de mestral i tramuntana, hi haurà núvols al matí i sol a la tarda. La setmana acabarà sense pluja i això sin fred.
Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies i gràcies, Xavi Rocamora.
Fins ara.
Ens trobem al RAC1 migdia. Visca!
Fins ara.
Bravo, bravo.
Vostè Primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, també tenim l'Ester Romagosa, que li està col·locant els cascos a Pilar Aymerí. Què tal estàs, Ester?
Molt bé.
Molt bé. Fantàsticament. El Marc Espejo avui s'encarrega de realització. Ens acompanya també en Jaume Portell. Com estàs?
Bon dia, molt bé.
El nostre periodista especialista, entre altres coses, en el continent africà, no? Que avui, què ens parlaràs avui?
Avui de Burkina Faso, calçotets i jihadisme.
Burkina Faso, calçotets i jihadisme.
A priori no té res a veure, però veurem
ja que sí. Bueno, jo trobo que els calçotets tenen bastant tot, des del meu punt de vista. Victòria Convalia, què tal estàs?
Hola, molt bé.
Fantàsticament, eh? Senyores i senyors, avui és un plaer i un autèntic honor rebre a RAC1, els estudis de RAC1, planta 17 del 477 de la Diagonal. És planta 17, això?
No, 15.
Ah, 15. Quin liu tinc. Ja havia pujat de planta jo. Jo anava a la planta noble. És que també, fia, quin cap tinc, eh? Bueno, és que aquest pija és pija. Escolta, jo sempre cap amunt, tu. Jo sempre cap amunt. Escolta, és un autèntic honor, per tot us ho dic, rebre a una de les artistes més importants, com a mínim europees, catalanes i espanyoles per descomptat, i també europees, amb tots vostès, Pilar Aymerí. Pilar Aymerí, que és, bueno, això seria el de menys, perquè, bueno, no és el de menys, però és Premi Nacional de Fotografia el 2021, Creu Sant Jordi, però sobretot una fotògrafa que, si repassem les teves fotografies, descobrirem qui som claríssimament com a país i com a col·lectiu, la ciutadania, no, Pilar?
Sí, 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 vull dir, són 50 anys de retratar sobretot els moments de la Barcelona activa, revolucionària, bé, que la gent sortia al carrer.
Quina, et puc preguntar l'edat, Pilar, o ara quina edat tens? Ai, quina mania, és que ens encanta veure tan bé, joder, Pilar, quina mania. Però no la diguis, no la diguis, no la diguis.
No, perquè ara, si te la dic, com que no em veuen, es pensaran que sóc una velleta d'aquelles que vaig amb bastó.
És que jo trobo que...
En canvi, si vale. Em veuen, com que tinc una altra imatge...
Total.
Doncs...
Perquè jo trobo que jo, si jo tingués la teva edat, ho estaria dient tota l'estona, diria, hola, què tal, m'ha regidor, tal edat. Perquè, clar, és increïble.
No, no, ja t'ho dic, 8 anys.
No!
No!
No! No! No!
Ai, que se m'escapa.
No! No! Bueno, amb la Pilar i Maric ha vingut la nostra amiga Rocío Santa Cruz, la galerista, brava. Brava. Ella és té una de les millors galeries a la Gran Via barcelonesa, que porta el teu mateix nom, no?
Perquè, dir, Rocío pa, Santa Cruz.
Para que líos, no? Para que líos, para que liar-se con nombres, no? I, a més, també ets un dels pilars, la fundadora, la presidenta, com es digui, la directora d'Ex Libris, que és aquesta fira. Ex Libris. Quan és?
Ex Libris. Este any serà del 5 al 7 d'abril.
O sigui, tenim temps, eh? Encara...
Tenim temps. Ara la portem a Madrid, la fin dins Arco, a la Fira Arco, la primera setmana de març, sí. I Arco Lisboa, també.
Carai, noia, no pares, no pares. Bé, el cas és que la Pilar i Maric ara mateix té una exposició i fins al 3 de febrer, vull dir que no hi ha excusa per no anar-la a veure, a la teva galeria, Rocío Santa Cruz, que es diu Los Vintage de Pilar i Maric. Això és així. Però paral·lelament jo crec que a Madrid hi havia hi ha hagut una exposició que també vindrà a la Tecla Sala.
Sí, que es diu Memòria Vivida, Memòria Viscuda, que és un altre plantejament d'exposició, però que està en el Círculo de Belles Artes, i l'any que ve vindrà a Barcelona.
A Barcelona. Que aquesta és la primera retrospectiva que té d'aquest volum i d'obra que et dediquen?
Sí. Sí,
això també és increïble, exacte. Perdona.
Sí, perquè abarca tots els anys. Per exemple, la que hi ha a la Galeria Rocío Santa Cruz és molt interessant perquè hem agafat tots els moments de marginació social, no? O sigui, tots els travestits reivindicant la derogació de la llei de perillositat social, o sigui, tots els moviments feministes, és totes les reivindicacions que hi havia a Barcelona en aquell època.
Deixa'm dir també que Coma Negra, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, ha editat un catàleg, ha editat un llibre que es diu La Barcelona de Pilar i Maric, que és extraordinari, perquè tens veritat que els catàlegs de fotografia, si no es fan bé, si no tenen molta qualitat,
sí, exacte.
Perd, una mica. Sí. Però hosti, tu, és impressionant, i a més és emocionant, eh? O sigui, veure les teves fotografies és emocionant. Deixa'm dir... Podem fer una mica el repàs per qui no et conegués, que seria increïble que no et coneguessin, però una mica, repassem una mica la teva... Esta és subida. Esta és subida una mica.
Sí, sí.
Tu, l'any 62, ingresses o t'apuntes a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.
Sí, sí.
Que a mi és una cosa que m'emociona també, perquè jo havia tingut de professor el Ricard Salvat.
Ah, mira.
Com tu també em va fer recitar La pell de brau.
Sí.
Que era increïble, sé que tens uns parents que venien, no?
Exiliats de França. Sí, que venien de França i es pensaven que jo era una vedet del Molino, perquè a casa els hi van dir que la nena havia anat per molt mal camí, sí. I es van trobar amb l'Espriu, pobres, es van
la
posar
de brau,
tots a plorar.
Clar, imagina't que veus de França i trobes l'Espriu i La pell de brau. Sí. Recordes alguna cosa? Jo no recordo res, perquè vaig tenir un blanc al Paranys de la universitat. Que era terrible. Tu recordes d'algun punt?
De La pell de brau no, però de la primera història d'Ester.
Ah, sí, també la vas fer amb l'Adrià Gual,
amb la Montserrat Roig,
que era molt amiga teva.
Sortíem al 62, sortíem a l'escenari del Romea dient una frase cada una. I jo deia, mare, mare, la mulassa, i la Montserrat Roig deia, repiqueu que som a Corpus. I això sempre. I quan ens trobàvem en un moment, recordo a París, que ens van tancar els de la OLP amb un sòtano fins que no venia la persona que teníem que entrevistar, que a més l'altre li havien posat una bomba i estàvem una mica així, i anàvem cridant, mare, mare, la mulassa, repiqueu que som a Corpus, a veure si ens sentia algú.
Escolta una cosa, i com va acabar això, perdona?
Molt bé.
Molt bé, eh?
Va venir el senyor, el vam entrevistar.
Va funcionar. Se les paraules, era com abracadabra, sí, pota de cabra,
exacte,
eh?
La paraula màgica.
La paraula màgica. Precisament a l'Escola d'Art Dramàtica Adrià Gual, amb en Ricard Salvart i la Maria Eulènia Campmany, que tu la vas conèixer també perfectament, hi ha unes fotografies extraordinàries en aquell llibre que heu publicat a Coma Negra i amb l'Ajuntament de Barcelona, ara en parlarem, coneixes a Montserrat Roig i veus ser molt amigues.
Sí, des del 62 que vam entrar totes dues, ella tenia 16 anys i pico i jo en tenia 18, vull dir, ens deien les nenes perquè érem les més jovenetes, i a més la Maria Aurèlia era com una gallina clueca, i el que ens protegia, no? Perquè deia, aquestes dues criatures aquí al mig.
Què t'anava a dir? Tu dius una cosa molt bonica en aquest llibre, que perquè els textos també són teus, no?
Sí.
Que són extraordinaris, no? Perquè no trobo que tots els artistes sàpiguen parlar de la seva obra o sàpiguen escriure sobre la seva obra, que no és el teu cas.
No, era parlar una mica, perquè a vegades les persones que ens dediquem a la fotografia no parlem del que passava quan estàvem fent fotografies. I això a vegades també defineix el personatge. Tant. I també pots explicar les emocions de la gent que has conegut, els moments d'aquells que perquè tens la càmera davant, si no et cauria una llagrimeta. Vull dir, aquestes coses que està bé conèixer.
Que ho has de conèixer, i tant. La qüestió de fer teatre, tu tenies tradició teatral a casa teva?
No.
Com arribes a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual? Com fas teatre i com això t'ajuda després a fer fotografia, si és que t'ajuda d'alguna manera?
Pues el del teatre és un misteri. Jo crec que és per intuïció, i moltes vegades he fet les coses per intuïció i dintre de tot m'ha anat bastant bé. Però va ser de repent allò que no saps què fer amb la teva vida, després d'un col·legi de monges franceses bastant problemàtiques.
Bastant franceses i bastant monges.
Bastant monges, bastant franceses, bastant no sé què.
Franquistes, bueno, possiblement, una mica, oi?
Franquistes. Allò a l'entrar cantàvem l'himne, que quan em deien franceses, pensava, franceses de què? Per què no cantem l'himne francès?
Clar.
La marsellesa. Però, bueno, després d'això, el teatre va ser una salvació. O sigui, vaig veure un anunci dient Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, i pataplaf, vaig anar cap allà.
I un dels millors llocs en aquell moment, diguéssim, per anar a patar, realment.
Un lloc de resistència franquista, a més, ens reeducàvem en allà també, no? Perquè fèiem història del teatre, però també fèiem història de l'art, o sigui, clar, va ser una formació.
Clar, i tant, i tant. I a casa teva això ho vam veure bé, perquè que fessis teatre? O...
No, casa meva no. Casa meva estaven molt esbarats per tot. Perquè jo anava per un cantó que no s'havien suposat mai. Llavors el meu pare ho va solucionar dient que la nena era una mica rara. I amb això...
Vas anar tirant.
Jo
anar ja tirant.
Podia anar fent.
Deixeu-la que és una mica rara. Bueno, no és una mala fórmula, eh?
No,
no, fórmula.
No.
Hi ha una cosa preciosa en un dels textos que acompanya les teves fotografies en aquest catàleg, que és una cosa que jo crec que ja has dit en alguna altra ocasió, que és que tu has substituït a l'hora de treballar i possiblement a la vida la força per la delicadesa. Això m'agradaria que ho expliquessis.
Sí, perquè, a veure, jo sóc una persona, bueno, primeta, o sigui, una poca cosa, diríem, no?, com a dona, i llavors, doncs, per mi, el fet de córrer a davant de la policia, pujar els arbres, vull dir, això jo no ho faig. I llavors és una mica fer fotos amb ulls de dona, o sigui que fas servir el teu cos com la teva mirada d'una manera determinada. Jo crec que això ha influït molt amb la meva manera de mirar. Jo miro d'una manera determinada, i és una manera de dona, d'educació, d'utilitzar el meu cos d'una manera diferent.
Deia aquesta la Susan Sontag, que em sembla que és que la vaig llegir l'altre dia un article a una revista de la Margarida Gual, que és amiga meva, i que per cert és neta de l'Adrià Gual.
Ja la coneixo, la Margarida Gual, i tant.
Ah, fantàstic. Doncs et va dedicar un article on diu, bueno, explica'm això de la mirada, que la Susan Sontag diu que a la fotografia sempre hi ha un punt d'agressivitat, no?, suposa una agressió per l'altra, i que en canvi tu aquesta agressivitat, doncs, no treballes des d'aquest punt.
Bueno, intento.
Intentes, no?
Intento, no. Per exemple, amb el retrat, doncs bé, poso una copa, posem música, xerrem, i llavors després faig el retrat. I a vegades, inclús, quan era analògic, no posava carret a la càmera.
Ah, no? I com?
No, anava fent fotos sense carret. I llavors, quan la persona estava relaxada i ja veies que era ella mateixa, llavors posava el carret i començava la sessió.
Dius també que entres de punteta en la intimitat del retratat, de la persona que tens davant.
Sí, perquè no sóc agressiva, i les coses es tenen que fer amb tranquil·litat. Com deia el meu pare, sóc una mica un mussol. I llavors vaig de mussol.
Escolta'm, m'agradaria que m'expliquis una mica qui és en Xavier Tarragó, perquè crec que és una persona important dins de la teva carrera, no? Xavier Tarragó, que tiet teu, no? Exiliat.
Sí, era el meu oncle, que era fotògraf del comissariat de propaganda de la Generalitat durant la guerra. I llavors, doncs, ell va estar fent fotografies, va ser cap de fotografia de l'exèrcit republicà, també, i llavors, quan va acabar la guerra, va marxar amb les quatre criatures i la meva tieta a peu per les muntanyes i va arribar als camps d'internament del sud de França, després va anar a París, després va estar a la Resistència i després, a partir de la Resistència, va arribar a Montrichard amb un estudi de fotografia i allà portava l'estudi de fotografia. Llavors per mi era una mica l'heroi, aquella persona que estava allà, que havia lluitat en aquella, m'imaginava aquella Barcelona grisa, com hagués sigut aquella Barcelona.
I,
no? I llavors jo estava a Londres intentant fer teatre, vaig veure que allò no funcionava per cap lloc i llavors va ser quan vaig començar a mirar amb ulls de fotografia. Clar, era l'època dels Beatles, dels Rollins, les grans manifestacions del Vietnam.
A quina època arribes tu a Londres? Al 60...
Al 65... Sí.
També per Rara hi devies anar, no? També dius, ara la Rara està a Londres, no? A casa teva,
sí, pues, Rara,
quina quantitat de disgustos,
sí, rockera, tot... totes aquestes coses que no es podien ser.
I a Londres com és que te n'hi vas?
A Londres me n'hi vaig per intentar fer teatre en allà, però llavors vaig veure que no, que tampoc coneixia tant l'idioma, siguent d'hora tampoc podia estar i tornar a Barcelona, en fi, que vaig decidir que era una història no real. I llavors va ser quan vaig començar diguéssim, a interessar-me per la fotografia. Clar, jo en aquell moment, doncs, bueno, rentava plats en un restaurant, vull dir, cuidava els jardins dels anglesos, i tenia cada 15 dies fèiem un programa de ràdio per als treballadors espanyols que estaven a Londres.
Carai.
I un dia pel passadís em vaig trobar el Jimi Hendrix.
Home.
No el vaig poder tocar, però va passar així.
I això és fundacional, eh?
Això,
és un fet fundacional, quasi
això
bé.
És una de les meves anècdotes principals. Haver conegut el Jimi Hendrix.
Home, doncs, Jimi Hendrix bé val una missa, digue, o sigui, bé val, sí, Londres, no? Ja estava tot justificat, diguéssim.
Sí, ja està.
Això
ja
justifica una vida, fins i tot, diria.
La meva vida Londres s'acaba amb el Jimi Hendrix. I llavors me'n vaig cap a França.
Tu te'n vas cap a França i contactes amb en Tarragó, amb el teu oncle.
Amb el meu oncle, sí, que ell ja estava gran, ja estava malalt, i diu, vine, que m'ajudaràs en l'estudi. I llavors vaig anar amb ell a l'estudi de fotografia de Montrichard.
Aquí és on tu decideixes fer-te fotògrafa?
Sí, i més que res, prenc consciència de lo important que és la fotografia, perquè és clar, pensa que jo revelava el color, que a més ell feia un color molt especial, i hi havia 16 cubetes i tenies que anar amb el cronòmetre i allà anar revelant, vull dir, tot el dia tancada a les fosques pràcticament. O sigui que vaig prendre consciència que el de la fotografia era una cosa molt seriosa.
Molt seriosa. Aquest, això del color del teu oncle, del Xavier Tarragó, sí que és veritat que era molt especial perquè eren com uns colors apastelats o un,
sí,
color més,
exacte,
delicat, que no aquell tecnicolor, no, que
llavors
hi havia
aquell, sí, tecnicolor tan fort, i ell feia un tipus de color molt, molt bonic, molt delicat.
Tu segueixes revelant les teves fotografies, sí, com sempre has fet, diguéssim?
Sí, sí, jo tinc a l'estudi encara, a l'estudi i al laboratori, llavors revelo, o sigui, faig tot el procés, o sigui, fer les fotos, revelar, fer còpies de contacte, triar i fer les ampliacions. Carai. I després assecar-les,
a més a més.
Sobretot si les fas amb un procés analògic, no? Que fa servir paper de cotó, allò, bueno, ilfor anglès, o sigui, amb tots els ets i uts de la professió.
No utilitzes zoom, per exemple? No t'agrada el zoom? O...
No, m'agraden els objectius fixes perquè això provoca que reflexionis. Com voldràs la imatge, en el moment que canvies, quan va sortir els motors, que la gent feia 500 fotos en un segon, que deies, mare de Déu, segur que dintre d'aquestes fotos no hi ha la bona, perquè no saps mai just el segon en què és la bona. I llavors jo mai he utilitzat motor, també. Soc lenta, eh? Vull dir, soc lenta.
Però quan dispares...
Ara, quan disparo, és allò de que l'encerto.
M'agradaria que em parlessis també de la teva relació, seguint amb el teatre, que sí. Jo crec que tinc moltíssima importància a la teva vida, amb el Flavià Puigcerver i el lliure, perquè crec que també hi ha una via de connexió i de simpatia, i és fonamental, no?, per a tu també, el món del teatre, i com l'has retratat, i com t'han deixat el món del teatre, sobretot aquí a Catalunya, t'ha deixat que el retratessis, perquè és una cosa realment molt íntima, no?, també, quan un actua als assajos, als retrats d'un artista.
Sí, és clar. El Fabià Puigcerver jo el coneixia de l'època de l'Adrià Gual, que ell va venir de Polònia i, és clar, portava tot l'ensenyament del teatre polonès, que era molt important, vull dir, des del Tadeusz Kantors a tota la gent. I llavors, doncs, ell ja a l'Escola d'Art Dramàtic havia fet molt decorat, molta escenografia i havia dirigit. Llavors, quan va fer el lliure, el teatre lliure, que és l'impulsor principal del Teatre Lliure de Gràcia, doncs clar, estàvem allà. A més, el Fabià era molt amic. Jo recordo que se n'anava sempre als Encants els divendres a les 6 del matí a buscar coses, i a vegades ens portava vestits, que jo recordo que la Montserrat Roig i jo anàvem a casa del Fabià, que tens vestits? Sí, llavors ens provàvem tots els vestits. Encara tinc una faldilla de seda verda preciosa que me'n vaig emportar de totes les seves requises dels Encants.
Carai. Anem a parlar també de la teva... esclar, veient l'exposició a la galeria de la Rocío Santa Cruz i veient el llibre també que ha publicat Coma Negra amb l'Ajuntament de Barcelona, tu has estat molt, sempre molt atenta a tot el que siguin manifestacions pels drets humans, diguem-ho així, no? La qüestió feminista, el suport a les qüestions que ara en diem LGTBIQ+, en aquell moment l'alliberació gai, diguéssim, és la sí. Primeres fotografies sobre...
Les primeres fotografies de la primera manifestació de l'orgull gai.
També les reivindicacions de la revolució obrera, diguéssim, al nostre país, per exemple, les fotografies de la SEAT, etc. Vas estar a la Trinitat, a la presó, fotografiant les dones. Aquest interès pels drets humans i per la defensa dels drets humans i per aquest tipus de revolucions, d'on et ve?
Suposo que em deu venir, bueno, potser de la primera època de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que era diguéssim, molt important a l'antifranquisme de tota la gent que col·laboraven allà, i a més sobretot de tot el món de la cultura, perquè no només era teatre. En allà hi anava el Guinovart, el Tàpies, o sigui, hi havia tot un moviment cultural al rededor de l'escola. I després també, suposo, per veure... Quan vaig sortir del col·legi i vaig veure la misèria de la Barcelona aquella, grisa, que no hi havia cap futur per als joves, etc. Suposo que llavors sí que vaig decidir que estaven a l'altre cantó. I llavors sempre he estat en el cantó de l'esquerra. Vull dir, no m'he mogut mai d'allà. I sempre, sí, això sí que, com que sóc freelance, sempre he volgut fotografiar el que jo sentia. No m'ha obligat ningú. Jo he fet fotos per encàrrec, però he fet fotos perquè estava allà com a ciutadana. I llavors després les ensenyava i les venia, però vull dir que el meu arxiu és un arxiu, a veure, potser exagero una mica, però seria com una fotògrafa militant. Militant per totes una sèrie d'idees.
Llanço uns noms?
Sí.
Perquè, a banda del... Una cosa que no... Sí que deu passar, però ser un artista, una fotògrafa que retrati molt bé el personatge, que faci retrat de personatge, però que també sigui capaç de retratar una acció, una manifestació, un entrar i sortir, un paisatge. Hi ha algunes fotografies precioses també de d'estàtues i del
cementiri,
per exemple,
de Montjuïc, que és una meravella.
I les fotografies, vull dir, que tens allò que diuen en flamenco, toques muchos palos, diguéssim, sí. I tots perfectament. Però anem al retrat, per exemple, perquè és clar, tu vas retratar a Terradellas. Tu recordes d'aquells retrats del Terradellas? Què ens en podries dir? Recordes alguna anècdota, alguna...
Sí, a veure, hi ha el Terradellas que arriba, que llavors, com que jo sempre em preparava quan hi havia una manifestació per anar-hi molt abans, hi ha el moment aquell de que està amb els braços amunt, de ja sóc aquí, que és la foto que s'ha vist molt. I després hi ha el Terradellas, hi ha president de la Generalitat, que jo sabia que a ell no li agradaven les dones que portessin pantalons. I llavors em vaig posar un traje jaqueta verd elegantíssim amb uns talons i li vaig fer una foto preciosa. Però llavors vull dir que, clar, et tens que adaptar una mica a conèixer el personatge i saber com estarà còmode. Amb la Montserrat Roig, quan teníem que anar a fer un retrat, ens trucàvem i dèiem, què et posaràs tu? I no érem dos pijes, allò que... Ai, no, era simplement perquè no és el mateix retratar, no sé, a l'abat de Montserrat que el Johnson del Bolino, una mica,
clar,
no?
Clar.
Llavors, clar,
que els has retratat
com,
a tots dos, per cert,
exacte,
clar.
Però com que també érem actrius, entabanàvem bastant el personatge, érem bastant perilloses, no?
Perquè, clar, la Montserrat Roig ja moltes vegades havia fet textos, no? Tu li feia, ella feia l'entrevista, o feia el text,
sí,
i tu feies les fotografies,
feia les
que era un
fotos.
Tandem.
Yeah.
Increïble. Bueno, el Pujol, hi ha una foto molt interessant del Pujol quan encara està de president o director, sí, de la Banca Catalana, que encara no és president.
Sí.
Què en recordes del Pujol d'aquella època?
Doncs pues, francament no en recordo massa cosa. Ho sento, però no. Recordo pot... molta altra gent, però del Pujol...
Va passar sense pena ni glòria?
Vaig anar a fer-li la foto quan encara no era president,
sí?
I després ja no el vaig veure més. Vull dir que tampoc puc explicar més coses. Així com el Terradellas sí que l'havíem,
sí,
anat a veure.
Mm.
Inclús quan estava amb el meu oncle, diguéssim, a Montrichard, que era la zona de Loire Cher on estaven de l'exili, hi havia el Ventura Gasol, el Terradell, els anàvem a veure, el Terradell, es vull dir,
sí,
els anàvem a veure, a l'època havíem berenat amb ells i així, però el Pujol no...
No. Josep Pla, per exemple, hi ha una fotografia de Josep Pla, uns retrats que els hi fas, et recordes alguna cosa? Perquè ell està, té una mirada en aquestes fotografies que li vas fer, molt interessat en l'objectiu, o sigui,
sí,
està...
amb la persona,
amb
que,
la
té
persona que té davant. Realment està molt intrigat. És un senyor gran ja,
sí,
amb la bata una mica tacada,
sí,
està al seu entorn en una...
Clar,
un mas,
és que el vaig agafar en el moment... A veure, és una història que la... es coneix bastant, eh? O sigui, la Montserrat Roig l'explicava també. Clar, ell, el Pla no volia fotos,
no,
de cap,
clar,
manera, i llavors la Montserrat Roig el van entrevistar i al final li va dir, senyor Pla, jo ara començo a escriure, em donaria algun consell? I el Pla se la va mirar de dalt a baix i li va dir, senyoreta, amb aquestes cames que té vostè no cal que escrigui. I llavors la Montserrat enfadada em va trucar i va dir, escolta, em deixa-lo de la foto, és igual, que se'n vagi a passeig, mira el que m'ha dit. I llavors jo vaig pensar, prova-ho, i me'n vaig anar al mas. I just, o sigui, amb aquestes coses és curiós perquè a vegades et passen coses que dius, deus ser una mica bruixa. Perquè, clar, jo anava allà pensant, bueno, ja veurem què faré. Just arribo i surt la Masovera. I diu, nena, que portes els llibres per al senyor Pla? Dic, sí, sí, diu, corre cap amunt que t'està esperant. Jo entro i, hola, di, ai, senyor Pla, sóc una admiradora seva, li puc fer unes quantes fotos? Hi havia un balancí, el vaig seure al balancí i tal, vaig fer les fotos, llavors em diu, nena, i els llibres? Dic, sí, els tinc al cotxe, ara li porto. Vaig marxar corrent i no vaig tornar més.
Sí, el vas agafar?
Llavors jo reconec, potser és l'única foto que he fet allà en plan enganyós completament.
Però ell té una cara, en aquesta fotografia, el Josep Pla, per Pilar i Maric, ell efectivament deu estar, està esperant alguna cosa.
Bé, no, clar, perquè jo, a veure, era molt jumaneta, em vaig posar
era
una...
Era molt mones,
em vaig posar una minifandilla d'aquelles, però fins a dalt de tot, clar, que em mirava.
Bueno, és que, esclar, això també... Tots són allò de les armes de mujer, aquesta s'ha d'utilitzar qualsevol arma.
No, hi ha la seducció.
La seducció, clar.
Tu tens,
sí,
que seduir...
Sí,
i el fotografiat et té que seduir. I llavors és perfecte.
Has fet alguna fotografia que no t'hagis, que diguis, hòstia, aquesta persona que acabo ja perquè vaig pesat, almenys m'ho diràs, però...
Hi ha persones difícils de fotografia.
En quin sentit? Què seria aquesta dificultat?
Doncs que no, que veus que estan nervioses, que estan tenses, que no volen que els hi treguis res d'ells mateixos, que s'amaguen, vull dir, i llavors, és clar, aquí sí que tens que fer malabarismes. Des de pallassa, a lo que sigui, perquè es distingueixi, o sigui que...
Abans de passar al tema concret de los vintage de Pilar Aymerich, de la professió que ara mateix podem veure a Barcelona, que val molt la pena, perquè a més deuen ser uns vintage molt ben cuidats, coneixent-te, diguéssim, de la qualitat de l'obra, de l'objecte, deu ser extraordinari.
Només la Rocío ha fet una bona feina.
És que menuda és la Rocío, també.
Perquè jo
ja... Vaya,
saps allò de dir, és que ja les tinc molt vistes.
Clar, clar.
I llavors no acabo de triar bé.
Però espera't, abans d'això, Mercè Rodoreda, que també tens aquí una Mercè Rodoreda, perquè després també fas detalls a les teves fotos. Per exemple, la foto de Mercè Rodoreda, que a ella se la veu relaxada, se la veu bé, se la veu senyora, se la veu que sap...
És que era una gran una senyora, tenia un porte.
Però tu enxampes, a la paret hi ha un pòster que posa...
Estan patriots, no?
Patriots
estan... Rest, o sigui, bueno,
que seguiu en peu. Patriotes seguiu en peu en anglès.
Patriotes en peu.
Sí. Que jo també ho fotré. Mercè Rodoreda, què en recordes?
De la Mercè Rodoreda, bueno, tampoc volia fer-se fotos, clar, de cap manera. Devia tenir uns 60 i pico, 64, 65 anys. I la Montserrat em va dir que l'acompanyés perquè estava molt nerviosa, tenia que fer una entrevista a la Rodoreda, i per ella era el gran mite, no? I va dir, no vinguis amb càmera perquè no vol fotos, però acompanya'm, per favor. I vaig anar amb ella, evidentment jo portava una càmera i no vaig dir res amb tota l'entrevista, i llavors quan va acabar l'entrevista sí que li vaig dir, que a més era veritat, que jo cultivava gardènies en l'àtic de casa, perquè a la torre el meu pare cultivava gardènies i sempre portava una gardènia al trau.
D'on éreu vosaltres, aquesta torre? On,
el Carmel,
el Carmel.
Una torreta, sí, del Carmel. I llavors, doncs, clar, quan va sentir això ella, em va començar a parlar del jardí del seu pare, etcètera, etcètera. I llavors, a l'acabar, jo li dic, li puc fer unes quantes fotografies? Diu, mira, m'ho he passat molt bé parlant de jardineria amb tu, pues sí. I llavors li vaig fer unes fotografies precioses. Però és clar, és que a més, a vegades les dones també som, perquè després vam fer un llibre amb la Marta Pissarrodona sobre la Mercè Rodoreda, i a part de les meves fotos vaig estar buscant fotos d'arxiu. I era molt més guapa quan jo la vaig fotografiar que no de joveneta, perquè tenia una actitud, una presència amb aquell cabell blanc, anava amb texans a la seva època, però amb una elegància, i en canvi de joveneta, doncs, bueno, era una careta rodona, mona, però que no havia passat el temps per ella.
Sí. Amb la Marta Rodona, per cert, també sabeu fer una sèrie, un reportatge, no sé si un llibre, sobre Frederica Montseny?
Frederica Montseny.
Fantàstic.
Sí. Que vam anar a buscar diguéssim, la partida de defunció en la residència on va morir, i on posa professió posava sans ocupació, sense ocupació. I havia sigut una de les primeres ministres, primeres dones d'Europa. I dius, ostres...
Anem a parlar, perquè és clar, has estat amb els prohoms d'aquest país, has retratat, has fet grans retrats d'artistes, has estat al carrer també, gent que es manifestava, les primeres manifestacions feministes, ho hem dit, de la primera manifestació de la liberació gai, les fotografies més importants, icòniques, que per tant són testimoni d'aquell moment, que si no, possiblement, potser no el tindríem registrat, o sigui, per tant, la fotografia que important és. Però després també hi ha aquestes altres fotografies del món travesti, del món trans, del món dels marges. L'actitud del fotògraf ha de ser diferent quan entres en aquest altre món, que són moltes de les fotografies dels vintage, no?, que podem veure a la galeria de la Rocío de Santa Cruz.
Bueno, simplement tens que tenir empatia, saber per què t'acostes a gent marginada i no fer por, o sigui, que l'altre intueixi que no li faràs mal, que no vas en allà per qualsevol cosa de sensacionalisme. I això es nota quan fas la foto, quan et dirigeixes, és com a la presó model, a la presó de la Trinitat.
Va tornar a preguntar, exacte.
Dius,
clar,
per què aquestes dones que estan condemnades i tal es deixen fotografiar? Doncs perquè t'acostes a elles d'una manera que és com si els hi tornessis la identitat. I això és bueno, tal com el teu cos, la teva manera de parlar, parlar, la teva manera de seduir una mica, això es nota. I per això, per exemple, els travestis, la Cati, la transexual, que era un camioner de Còrdoba que es venia a operar aquí a Barcelona, i jo li vaig dir, és que ella estava satisfeta del seu nou cos, no? Jo li vaig dir, pues, posa't guapa i et fotografio. I llavors la vaig fotografiar, no amb ànsies de dir, mira, sinó de dir, estàs, una persona que està satisfeta amb el seu nou cos i que te l'ensenya.
Hi ha una cosa a les teves fotografies, no sé si estareu d'acord, tant la Victòria com la Rocío, que coneixeu l'obra, que hi ha sempre dignitat. O sigui, el retratat acaba... connecta amb la dignitat, aquesta, això que en diríem la dignitat humana.
Sí.
Tot, sí, la mirada, no, Rocío?
No, jo, sí, no, Rocío, jo sempre penso que sempre he retratat a éssers humans i que els tracto com éssers humans. A mi, no vaig a buscar el cap.
Amb respecte. M'agrada molt la foto que has fet de la dona. Claro, porque las donas, ¿por qué estaban en la prisión de la Trinitat que la Pilar va fotografiar? ¿Por adúlteras?
Bueno, hi ha una fotografia de la Maria Àngeles Muñoz,
sí,
que era una dona acusada d'adulteri.
Sí, sí. Esto era lo que volia decirte. Uh-huh. No, aquesta foto, aquesta dona, no? Perquè t'imagines una dona adúltera i t'imagines ahí una dona, no?
Com... Sí, una fan fatal.
Una fan fatal. I és una dona que està agarrada, no?, al seu bolso, que té una cara de, no?, de por, que està, no?, enturrada de totes aquestes altres dones que l'acompanyaven, no?
I tu feministes has fet que l'acompanyaven, no?, foto, no?
Sí. Sí, a vegades també hi han històries que és la foto, no? I llavors tothom diu la foto, però és que a vegades hi han fotos que tenen una història i que són tres o quatre fotos seguides, no? Perquè hi ha la de l'adulta, que és molt maca, però després hi ha aquesta que diu la Rocío, que és una senyora agafada al seu monederet, una obrera de Sabadell, o no sé on, i que l'estan acusant d'adulteri. Vull dir, no és una senyora d'aquelles que t'imagines.
Que l'acusa el marit.
I que l'acusa
l'ex-marit.
És a dir, que hi havia... La filla.
Per prendre-li la filla.
Sí, sí, hi ha violència vicària, violència... Ara que en diríem violència vicària, violència masclista, violència de gènere, claríssimament.
No, i a part, les dones que anaven amb el cartellet, o sigui, pensem
jo
que...
Jo també dius... sóc adúltera, aquesta sí. foto, això és
però pensem, hi, ja, ja, no, no, no és això, perquè l'adulteri...
Si jugaven molt, era...
6 anys de presó.
Està la Maruja Torres, també, que va estar aquí. Bueno, que Maruja va venir a l'exposició l'altra vegada, en la Pilar, sí, i no l'havia vist mai, aquesta foto.
La de... a les que surt ella? O
sí, la que surt ella, com el cartell, jo soc adúltera.
Que surten a l'exposició, que està asseguda amb una, sí, d'això, amb el cartell de jo soc adúltera.
Aquestes dones també, tota aquesta gent que reivindicaven això, també s'hi jugaven la pell, diguéssim,
sí,
en les manifestacions, no? Una altra cosa que passa amb les teves fotografies, no sé si estareu d'acord, és que les veus i segueixen ser, malauradament, no són arqueològiques, diguéssim.
Molt contemporani, no?
El que s'explica segueix d'alguna manera, parlo d'aquestes fotografies més reivindicatives, o aquestes sí. fotografies més... hi ha moltes coses que encara no estan resoltes, diguéssim. O sigui, ens segueixen servint.
Sí, sí, perquè hi ha algunes lleis, com la llei de l'adulteri, la llei del divorci, que han desaparegut. Però hi ha una raó social molt endintre que continua havent-hi el masclisme que et sembla, bueno, com per exemple això, que ens matin cada dia. Això és insòlid, que el 2023, o sigui, cada dos dies hi hagi una dona morta.
Bueno, tu tens una frase boníssima que és aquesta, escolta, això del feminisme que em parla, clar que s'ha de seguir sent feminista perquè encara ens segueixen matant.
Sí,
només per això seria la... No?
Les dones, les dones joves que visiten l'exposició, pues, hi ha una actualitat en aquestes fotos teves, malauradament, no? Però sí, sí, aquesta actualitat sí. està, i encara moltes de les imatges són imatges com de, en les, molt parecides a les manifestacions que encara
sí.
hi ha cada any, no?
Sí, sí.
Que deien a Barcelona.
Pilar, tu t'has enamorat alguna vegada d'algun retratat?
Suposo que sí, de molts. Jo m'enamoro de tu. Jo m'enamoro molt, soc molt enamoradissa.
Sí, sí.
Llavors, sí.
Mira, es passa quan nosaltres, Esther, és de les nostres. Vicky, és de les nostres.
Sí, sí. Jo m'enamoro molt de molts personatges. I són, a més, són amors de seducció, perquè quan l'estàs fotografiant hi ha seducció, i a més tu en aquell moment tens el poder, perquè tu tens la càmera.
Clar.
O sigui que, esclar, és bé... Una delícia. Era...
una delícia, no. El que és una delícia és haver estat a... haver estat avui aquí, que hagis acceptat la nostra invitació. Nosaltres t'ho agraïm molt. Fixa't tu que la Victòria Comalí havia de parlar de la seva secció, però ens l'hem polida, ens hem polit el teu temps. Però és la primera vegada que ens poder... Que, no, però bueno, això era una cosa que és històrica, recurs.
Està justificat.
Està justificat. Però és que a més hem de celebrar que la Pilar Aymerich segueixi exposant en aquesta, foto, en aquesta exposició que es diu Los Vintage, els vintage de Pilar Aymerich. Un vintage, explica una mica, sempre te lo pregunto, però... Aixica, te hablo en castellano, perquè com sempre hablamos en castellano.
Sí?
Amb aquesta senyora sempre ens trobem amb la galerista,
sí,
que deu ser les dones més llestes de Barcelona, perquè me la trobo sempre a restaurants boníssims, que jo també hi vaig, perquè jo soc llestíssima, perquè no sé cuinar i m'he d'espavilar com sigui.
Ens tenim que cuidar el cos.
De, home, tu diràs, tu diràs. I primo un vívere i després sí, fotografiar. Ara parlarem.
I nos trobem en los nuestros gossos, los esnauses.
A més, es que tenemos dos esnauses. Jalamos como, como jabatas, hija mía. Tenemos unos novios guapísimos, ¿no? Tu marido guapísimo, sí, el mío también bastante. Y entonces esto es que somos almas gemelas. Un vintage que
pues un vintage es una fotografía que está revelada en el momento en que se ha hecho esa fotografía.
Sí, son...
Entonces incluso los vintage de Pilar Aymerich están revelados por Pilar Aymerich.
Claro, claro,
y esto es lo que es excepcional porque hay muy pocos fotógrafos, hombres, mujeres de y sobre todo de su, ¿no? De su, del momento de Pilar, que tengan la cantidad de fotografía vintage y revelada por ella misma, ¿no? Mm-hmm. Esto es algo excepcional en Pilar.
Està sent una de les exposicions amb més èxit a Barcelona. Jo tothom en parla. Vaig o vinc a veure l'exposició, o sigui que fantàstic.
Però Marc, està quasi tota vendida, eh?
Bueno,
la hemos vendido en París, no? És que volia dir... Abans parlaves de que la Pilar pues, ha fet la primera exposició retrospectiva a Madrid.
Que no siguin les monges franceses que t'hagin comprat tot. Les... Ah, mira, nuestra...
Ah, vés a saber. O Nostre Senyor, que era francès i no ho sabia.
Exacte, exacte.
L'han presentat en París Foto,
sí,
i hi ha moltes sèries... Mira, la serie es de Katy, de la Transsexual, es una coleccionista francesa buenísima que nos la presta Tara para la exposición de Barcelona, mm-hmm, pero va a tener muchísimo éxito en París la Pilar.
Per tant, podem anar a la teva galeria a gaudir, simplement.
No, hay también otras cosas.
Sí, podem comprar otras cosas, ¿no? Menuda sois los galeristas. Ya nos sacarás algo, ¿no? Ya nos sacarás algo. Bueno, escolta'm, moltíssimes gràcies a los vintage de Pilar Aymerich fins al 3 de febrer, com no hi aneu, és que us portareu a la llista negra, a la galeria Rocío Santa Cruz, que és a Gran Via de les Corts Catalanes 627, una de les millors galeries del país i de les millor connectades europees. Què estic dient ara? La pera, que és la pera.
Gràcies.
Després també tenim un altre producte de Pilar Aymerich, que és La Barcelona de Pilar Aymerich, que és un llibre que, mira, sona així. O sigui, és un llibre boníssim, a la Coma Negra, editat a la Coma Negra, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, i vindrà a la Tecla Sala una retrospectiva l'any vinent a la Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat, genial, i si no, a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, que sí, una retrospectiva de Pilar Aymerich. Pilar Aymerich, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i bon any i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres, molt bon any.
Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Encara no saps què regalar? Has sentit parlar dels descomptes de Nadal de Cases de Shoetown?
Cases de Shoetown?
Sí, la ciutat de les sabates, l'univers del calçat.
Jo, si la vull encertar i no tenir problemes, Cases Sabaters.
Exacte, són ells. I ara tenen uns descomptes de Nadal brutals a totes les botigues i a casesclub.com.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili. Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675 100 200.
Caminsdevent.com i 675 100 200.
Aquest Nadal els millors regals per casa teva els trobaràs a Conforama. Només del 15 al 23 de desembre descomptem 50 euros per cada 300 euros en milers de productes. Conforama.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Perquè aquest Nadal puguis tancar la porta de casa amb total tranquil·litat, Línia Directa ofereix el mes de portes obertes. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de la llar. L'única amb cobertura completa del principi a la fi per ocupació il·legal de l'habitatge. No deixis passar aquesta oportunitat i canvia't i abans no sigui massa tard. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten... És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana. Amb Jordi Basté.
Hi ha un perill aquí dalt, ara.
Les veus de RAC1.
Deixa'm fer una abraçada o alguna cosa, no?
Amb les actuacions de Nil Moliner. Porque te quite el lobo, Roger Pedrós. Figaflaues. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaurides.
Vale.
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, és Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
Escolta, l'altre dia, mira, Victòria,
sí.
Avui tenies un tema genial, que era la teva estança als anys, què?
79, 79 al 81 a Nova York.
A Nova York. Això ho haurem de fer un altre dia, perquè vale. Pot ser la Mont de l'Ironda, eh?
I tant. És la Mont de l'Ironda.
És la Mont de l'Ironda, perquè a més coincideix que en aquell moment a Nova York hi havia quantitat de gent interessant.
Clar.
Jo no sé.
No sé, al final resultava que tots famosos, però tots tenien 29 anys.
Clar, tots famosos després, però
després.
Estava... Ho haurem d'explicar ben explicat.
Val.
I l'altre dia que parlàvem, que tu reivindicaves aquesta obra de Tàpies que hi ha al Parc de la Ciutadella, davant de l'hivernacle, sí. Avui han inaugurat l'hivernacle.
Sí, no? Jo recomano que la gent ho vagi a veure, perquè jo vaig fer un article molt crític contra l'estat horrorós en què estava l'hivernacle, i per fi han trigat anys, però l'han restaurat. està preciós.
Està preciós?
Sí.
És veritat. Tu l'has anat a veure ja o encara?
Sí.
I què?
Sí, i no, i estupendo, perquè ara està net i tots els vidres estan posats de nou i han trobat uns plafons meravellosos del Riquer, vull dir que està per fi molt ben fet.
El Riquer, perdona, què feia?
El Riquer, el pintor modernista, pues hi ha una mena de fris
carai,
fet per ell.
Sí. Sí, mira,
ja val la pena. Sí.
Senyors i senyors, queda pendent el tema de Victòria Convalí, el que passa que la Pilar Aymerich no volíem deixar d'escoltar-la, perquè fantàstica, no?
Fantàstica. I a més és boníssima.
És boníssima.
I quan ha dit allò que ella mirava amb ulls de dona, també jo he pensat que tenia tota la raó, perquè, per exemple, jo vaig veure una exposició de fotògrafes documentalistes de guerra a París, i en totes veies que eren ulls de dona, era solament dones fotògrafes.
Ara hi ha
de guerra.
Aquesta exposició tan important al Museu del Disseny,
sí,
sobre
de dones, com
dones dissenyadores, que efectivament alguna cosa deu canviar, efectivament, perquè
sí, jo
les necessitats
no
deuen
molt
ser.
Està molt bé.
Escolta'm, perquè nosaltres estem completament a favor de la igualtat, sempre des de la diferència. Ole mis cojones morenos. Visca. Escolta'm una cosa, amb tots vostès, l'amic Jaume Portell. Bravo. A veure, Jaume, ens has promès calçotets, Burkina Faso i jihadisme. Pues vinga, xaval, això ja que anirà, perquè estem intrigats.
Vinc a arreglar una mica la francofília que he vist aquí, perquè es parlava molt bé de França,
ja has dit,
i no, ara no es parlarà bé de França. No.
Bueno, francofília, molt relativa.
Començarem parlant d'un país que França va convertir en una plantació gegant de cotó. O sigui, França el que feia a l'Àfrica Occidental era país que agafava, país que convertia en plantació de cotó, cacau, cacauets, tot allò que necessités França.
Però a més amb monocultiu, diguéssim.
Pràcticament, sí, exacte. O sigui, alguns d'aquests països, quan es van independitzar, pràcticament el 60-70% de les terres es dedicaven a fer una sola cosa, i avui parlarem de Burkina Faso.
Burkina Faso, les conseqüències d'això deuen ser terribles, no?
Clar, encara avui Burkina Faso és una gran plantació de cotó, i volia parlar de la qüestió dels calçotets, perquè semblaria que no té gaire a veure, però primer hem de plantejar com està Burkina Faso. Burkina Faso, país, 22 milions d'habitants, 4 milions de refugiats interns. O sigui,
4 milions?
2 milions, perdó. Que ens hem d'imaginar és el 10% de la població. És com si vinguessin 5 milions de refugiats a Espanya de cop, no? En 2 o 3 anys, no? I, clar, Burkina Faso, el que et trobes és que si produeixes cotó i el cotó està a un preu molt baix, automàticament el país queda absolutament
anegat,
destruït, clar. I
paralitzat.
Un dels grans culpables són els Estats Units, que també produeixen cotó i que es dediquen a subsidiar-lo. Ens hem d'imaginar què passaria si tu tinguessis una botiga de magdalenes i al costat tens una persona que el local és gratis perquè li han de ser els seus pares, yeah. Té la millor tecnologia, la matèria primera li regalen perquè és un amic seu el que li posa, i tu diguessis, no, jo he d'afrontar tots els costos i jo no puc vendre les magdalenes al preu que les vens tu. Mm-hmm. I des de fa molts anys, Burkina Faso i tres països africans més, des de l'any 2000, protesten a l'Organització Mundial del Comerç dient, escolta, Estats Units ens està fent això, els preus cauen i nosaltres no podem sobreviure d'aquesta manera, però Estats Units doncs fa el que ha fet aquestes últimes setmanes a l'ONU, que és, tothom pot dir el que vulgui, però jo seguiré subsidiant els meus productors. I la conseqüència d'això és que el jihadisme a Burkina Faso està en auge per qüestions sobretot econòmiques. O sigui, la gent que s'hi apunta, es va fer una enquesta aquest any, una agència de l'ONU...
Ah, sí, això és molt interessant.
Preguntant a la gent per què, a gent desmobilitzada, per què s'havien apuntat als grups islamistes. I el 25% deia per tenir un sou fixe.
És a dir, que no és una qüestió religiosa, en molts casos.
La qüestió religiosa estava en tercer lloc i no era la més important. La primera era tenir un sou i la segona era unir-me a un familiar o un amic que m'havia dit que m'unís, que acostuma a ser una derivada a la primera. Un amic que està allà i diu, mira, guanyaràs molts diners, t'anirà molt bé la vida. I clar, Burkina Faso, si tu estàs a Ansarul Islam, que és un d'aquests grups, pots guanyar 230 euros al mes.
Que si és una forma de vida. O sigui,
aquest... Si ets funcionari de l'Estat i ets profe, pots guanyar 250 euros. I clar, veiem que està un grup islamista i està de professor, doncs clar,
sí, fa.
En un país on la majoria de gent no són funcionaris de l'Estat, doncs...
I un agricultor de cotó?
Clar, un agricultor
de cotó
no pot subsistir, i el que es troba és dir, jo no vull tenir una vida miserable tot l'any amb una feina duríssima per acabar cobrant poquíssim. I alguns dels fills d'aquests agricultors s'estan unint a grups
islamistes. Però a més és un, a banda de que sigui miserable que es pagui pel cotó, que pot arribar a ser encara més miserable per les raons que explicava, és a dir, que el preu del cotó és fluctuant per culpa dels subsidis dels Estats Units, diguéssim. Per tant, clar, estàs completament venut i en...
Clar, Estats Units és el primer exportador mundial i clar, el que fa és influir en aquests preus a la baixa, perquè ells s'ho poden permetre, inunden el mercat mundial amb aquest cotó, i aleshores aquests quatre països africans, que no només és Burkina Faso, són Burkina Faso, Mali, Txad i Benín. I aquests quatre països, dos, Mali i Burkina Faso, tenen grups islamistes. I Benín ja comença a tenir les seves primeres incursions. I aleshores, encara que sembli mentida, per combatre l'islamisme molts cops es parla de destinar més diners a l'exèrcit, armes, que vagi França ja, però encara que sembli mentida, potser si pugessin els preus del cotó...
Tot això s'apaivagaria.
Anirien, hi hauria més possibilitats de que les coses funcionessin millor. Però clar, si pugen els preus del cotó, doncs la indústria tèxtil que consumeix aquest cotó, doncs no els agradaria gaire. I per això els Estats Units en part subsidien el cotó, per dir, tenim contents els productors de cotó americans i tenim contentes les empreses tèxtils americanes que tenen matèria primera barata i els altres que s'espavillen.
I a banda d'aquest problema de base, diguéssim, que deu ser transversal, hi hauria alguna altra solució per a Burkina Faso concretament, diguéssim, perquè clar, si un país que està dedicat a la producció del monocultiu del cotó, hi ha alguna altra opció?
Transformar-lo. Uh-huh. Transformar-lo. La majoria del cotó que fa Burkina Faso l'exporten. I clar, això el que vol dir és que qui extreu el valor d'aquesta transformació del cotó sempre és algú altre, no? I exporten el 95%.
Que aquest és un problema que ens has estat explicant d'altres països i en altres situacions, diguéssim, sí. Que sempre el valor de la feina que es fa en aquests països o dels productes que generen, doncs els guanys van a parar a
s'ho queda algú
s'ho altre. Queda fora del país. És increïble. Escolta una cosa, seguirem parlant amb en Jaume Portell de tots aquests assumptes.
D'aquestes realitats.
D'aquestes realitats, escolta'm.
Que ens toquen més del que pensem.
Moltíssimes gràcies, bon Nadal si no ens veiem abans, i ara abans d'això publicitat i donarem els torrons, que no sigui que hi hagi a la Pilar Imèric, hi havia moltíssima gent de públic, se n'han anat perquè la gent té gana, han quedat quatre noies, quatre persones, que no sigui que els hi toqui quatre, que us vagin preparant els torrons Vicenç, que es vagin preparant, que no sigui que els hi toquin, mira, quatre
lots
a cada una, no, una per cada una, quatre, vinga, ja veuràs, els torrons Vicenç i els pèls de punta.
Home, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb nosaltres?
No et perdis l'espectacular Pessebre Vivent, l'únic de Catalunya que es fa dins d'un monestir medieval. I diverteix-te amb l'activitat Operació Reis d'Orient.
Ah, i gaudeix també de la nostra proposta gastronòmica i queda't a dormir al nostre hotel 4 estrelles superior. Aquestes festes, viu-les a Montsant Benet.
Més informació a montsantbenet.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell. Aquestes festes sorprèn els teus amb un abonament del Lliure. Podran venir a veure Germa, de García Lorca, amb Maria Hervás de protagonista. Casar és camí, una història d'amor, amb Rosa Renom i Jordi Boixaderes. Ifigènia d'Eurípides, amb Emma Vilarassau i Pere Arquillué. Macbeth, de Shakespeare, amb Ernest Villegas i Laia Marull. I molts més espectacles per escollir. Compra ja els regals al web del Lliure.
Torna al Festival de la Infància.
Del 27 al 31 de desembre, el festival familiar i nadalenc més esperat omple el recinte de Montjuïc.
5 dies plens d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura, la creativitat, la ciutat i els hàbits saludables.
Amb tallers, concerts, actuacions i uns preus molt assequibles.
Festival de la Infància. Organitza Fira de Barcelona. Col·labora Ajuntament de Barcelona. És una producció d'Evident Events.
Arriba el Nadal més màgic de Barcelona.
Natalis al Poble Espanyol. Del 2 de desembre al 7 de gener, tot el recinte decorat, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient en un entorn únic.
Visita quatre mons plens de màgia i, a més, concerts, màgia, circ i l'estrena de Jingle Bubbles, un increïble espectacle de bombolles de sabó creat per Pep Bou que emocionarà petits i grans.
Més info i entrades des d'11 euros a poblespanyol.com.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc de veig de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
A veure, Esther, tenim una cosa superimportant a dir, eh?
Si el que voleu aquest any és regalar experiències, entreu a fentpaís.cat.
Ah, és exactament el que jo vull fer, regalar experiències.
Doncs entreu a fentpaís.cat i regaleu una garoïnada a bord d'un veler.
Què és matí, la garoïnada, perdona, a bord d'un
veler? És anar a buscar eriçons, no. Sí,
garotes.
No? Garotes. I després tu menges a bord del veler.
Eriçons de mar, que et deia abans, de mar.
Un matí fent de pastor, també pots,
sí?
Comprar-te això, una escapada rural a la Garrotxa,
ai,
un menú degustació.
Fent de pastora, regalar les teves amigues fer de pastora un matí,
o un tas de ratafia.
Un tas de ratafia, això ens interessa.
Hi ha més de 300 experiències. Comprant a fentpaís.cat rebreu un xec regal al moment al vostre correu electrònic, però si ho preferiu us l'envien dins d'una capsa ben xula en 24 hores.
Ui, que bé. Torró, Vicenç, per totes les nostres convidades són ideals. I si sou glaucèmiques o no sé què coses que la gent és, us regaleu corall. El torró, torró és el torró. Nosaltres tornem demà, que som genials. Victòria, ja ho aporteu, moltíssimes gràcies. I gràcies a la Pilar i a Mari que avui ens acompanya. I hem estat geniales. Visca.
Vostè primer.
amb Marc Giró.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Ets amant del True Crime? Els casos més impactants del forense Narcís Bardalet, de Clàudia Pujol, és l'únic llibre que ens endinsa en la ment del forense dels casos més coneguts de Catalunya. Les 10 històries que mostren que la mort ens explica sempre la complexitat de la vida. Aquest Nadal, a l'editorial Ara Llibres.
A Línia Directa sabem que un imprevist mai no va bé. En canvi, un bon estalvi, sí. Per això aquest desembre oferim el mes de portes obertes de Línia Directa. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe. Sí, sí, fins a un 25%. No et quedis fora i canvia-t'hi abans no sigui massa tard. Vine directe a Línia Directa.